Radio Astel. Crims. O gairebé.
I un dia més a la caravana obrim Crònica Negra i ho tornem a fer amb el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, d'entrar en aquest cas, Nina, posa'ns en antecedents, va.
Avui en Xavier ens parlarà d'Issei Sagawa, també anomenat el caníbal de Kobe, o el vampir japonès, sobrenoms que en absolut es poden considerar fortuïts, ja que aquest jove estudiant japonès de família tradicional i acomodada va ser detingut, acusat i condemnat per assassinar, violar i devorar parcialment a una companya seva, a l'estudiant neerlandesa de 25 anys, René Hartwell. El cas de Sagawa és probablement un dels més estrambòtics de la crònica criminal, ja que Sagawa es va acabar convertint en una celebritat mediàtica al Japó, arribant a vendre llibres, quadres i fins i tot a protagonitzar una pel·lícula pornogràfica. Sagawa va ser detingut i jutjat a França, on va ser declarat dement i va ser internat a l'Hospital Psiquiàtric Paul Giraud de París, França, el 1983, després de gairebé 2 anys, va ser alliberat i extradit al Japó a petició del seu pare, on quedaria definitivament en llibertat per la manca de proves i després que la justícia japonesa el declarés que no tenia cap mena de trastorn mental. Sagawa va morir a causa d'una pneumònia el passat 24 de novembre de 2022 a Tòquio, a l'edat dels 73 anys, en llibertat i envoltat de la fama mediàtica que sempre el va acompanyar.
Gràcies, Nina. Fins ara. Deia, déu-n'hi-do, Xavier, la història que ens has portat avui, eh?
Sí, avui he creuat una mica les fronteres i m'he anat a Japó per veure que no només aquí i als Estats Units succeeixen perfils d'aquest tipus, no? En aquest cas, abans de començar, m'agradaria comentar que el cas d'assassinat i canibalisme de Sagawa no és un cas aïllat i que tampoc és el producte d'una cultura que a vegades podem pensar que és llunyana o en un lloc molt remot del món. L'any 2019, el Cos Nacional de Policia va detenir al barri de les Ventes de Madrid Alberto Sánchez Gómez, que era un jove de 26 anys acusat d'assassinar la seva mare després d'estrangular-la fins a la mort i després la va esquartar a poc a poc i va començar a menjar-se-la per desfer-se del cos. Un cas que es va anomenar el caníbal de les Ventes. Per què ho comento? Perquè sempre m'agrada parlar una mica dels casos que ens agafen lluny i també propers, que veiem que no succeeix només a les pel·lícules americanes o als llocs americans, no?
Déu-n'hi-do, jo ja tinc la pregunta de com pot arribar una persona a menjar-se a una altra, però això ja ho desvetllarem més tard.
Sí.
Abans, però, per començar a entrar en el cas, deixa'm preguntar-te qui era Issei Sagawa.
Doncs mira, aquest criminal va néixer el 26 d'abril del 49 a Japó, concretament a la ciutat de Kobe, que pertany a la badia d'Osaka. Recordem que la ciutat de Kobe és d'on prové la carn de bou o de vedella tan preciada i tan cara, coneguda per considerar una delícia pel seu sabor, la seva tendresa i textura. Una consideració que el mateix acusat, envers la qualitat de la carn, va destacar durant el judici i va comentar i va descriure que era la carn humana que s'havia trobat. Sagawa, que des de ben petit va ser un estudiant brillant, però amb una fosca obsessió per les noies de trets occidentals, era un noi baixet, 1,50 m, de mans petites i peus petits, caminava amb una lleugera coixera i fins i tot la seva veu era massa aguda. Era un perfil d'home que fins i tot descrit per ell mateix deia que no era un tipus que agradava a les dones. En definitiva, es tractava d'un noi tímid, insegur pel seu aspecte físic, a qui les noies occidentals, que li treien d'una manera diferent a la resta, no tenien una obsessió amb aquest tipus de perfil de noia.
Abans de cometre aquest assassinat que ens explicava pinzellades la Nina, de René Hartwell, va haver un primer intent.
Sí, correcte. En altres casos ja he parlat d'aquelles altres ocasions que anomeno que són les agressions fracassades o les tentatives que no ha arribat a consumar-se. Doncs en aquest cas, aquella experiència que esdevé, diguéssim, el banc de proves del modus operandi del criminal, en aquest cas Sagawa va tenir aquesta experiència i part de la satisfacció de la fantasia que el dominava estudiant a la Universitat de Wako a Tòquio, mentre estudiava literatura anglesa. Allà es va relacionar amb una dona que impartia classes d'idiomes i ell en seguida es va començar a obsessionar. Tant va ser així que una nit es va colar a la finestra d'habitació de la noia i agafant un paraigües que va trobar a la prova d'habitació va estar a punt de matar-la. El que li va salvar en aquesta noia va ser que aquesta dona es va despertar abans de que l'agredís i allà va començar a cridar, situació que va foragitar a Sagawa. No? Però què passa? Que la fantasia ja havia traspassat el portal de la seva imaginació per convertir-se en una realitat.
És aquí el punt perillós, eh?
Clar, una cosa és que tu imaginis i fabulis, val? Però quan traspasses aquesta barrera és perillosa, perquè les sensacions que en aquell moment ell va sentir li van agradar. I això què vol dir? Que segurament continuaria elaborant la fantasia i aportar la realitat i que aniria més enllà.
Ara sí, anem a l'assassinat d'aquesta noia francesa de 25 anys.
Pues la René, després de la seva primera experiència, trigaria un temps a tornar a realitzar una acció semblant, que és el que anomenem els perfiladors el període de refredament emocional, ¿vale? un interpàs entre una agressió i una altra.
Sempre existeix això?
En els agressors serials, sí. Vale. S'acostuma a estudiar que hi ha aquest diguéssim, temps de refredament d'una agressió amb una altra. En cas, clar, parlem d'una tentativa, eh? Segurament ell es va sentir una mica frustrat, va esperar un temps i quan va tenir l'oportunitat va tornar a actuar, que va ser aquest cas.
Vale.
Però va ser quan va estudiar literatura comparada a la Sorbona de París que aquella necessitat va tornar a dominar-lo. L'any 1981 va conèixer a René, una noia neerlandesa de 25 anys, com dèiem, de pell blanca, alta, de trets occidentals. En poques paraules, era el somni de la seva fantasia, el somni perfecte de la noia que ell havia idealitzat a la seva ment. Així que sí, que per fi semblava que la seva obsessió física prenia una aparença, no, es materialitzava. En seguida es va obsessionar amb ella, tot i que la noia sí que tenia contacte amb ell, sí que és cert que mai va voler tenir res sexual ni establir cap mena de relació emocional amb ell.
Per tant, segona frustració.
Sí, segona frustració. Ja comencem ja... Les red flags comencen a saltar.
T'estic entenent ja, eh?
Ja, dintre de poc, ja... No, aquí no em necessitaràs per res. En aquella època, Sagawa hauria intentat fer realitat la seva fantasia amb altres noies que exercien la prostitució i amb les que hauria quedat, però que mai hauria acabat de combinar aquesta fantasia. Val? Ell s'havia fet amb una pistola i tenia una arma, però mai havia arribat a acabar de, diguéssim, assassinar en aquestes noies que creixin la prostitució.
Vale.
Finalment, una nit, que va portar René a casa seva, va intentar matar-la per l'esquena amb l'arma de foc, un revòlver que tenia, però aquelles coses de la vida, el revòlver es va encasquillar, no va funcionar, hi havia algun problema que no va bé. I allò el va frustrar i va alimentar encara més la necessitat de fer-ho. Això és com allò, aquella frustració que alimenta la motivació, no? Quan veus una cosa que tu penses que dubtes de fer-ho, no ho fas, de fer-ho, no ho fas, i que quan te deixes de fer-ho, per alguna situació no pots arribar a concloure, i allò, un cop ja has traspassat ho faig o no ho faig, hòstia, ho has de fer, perquè ja, doncs és el que li ha passat amb ell, no? Això és com vas de compres, no? Em compro la jaqueta, me la compro, no, sí, quan decideixo me la compro, no tenen la talla. És que ara la vull. Clar. Perquè ja m'he decidit a fer-ho, ja estic convençut. I ara el fet de que no tingui la talla de la jaqueta encara m'imprimeix a la motivació que vull aquesta jaqueta, no? Doncs una mica la fantasia d'ell anava per aquí. A vegades trivialitzem una mica, però el constructe mental dels agressors funciona el mateix que el nostre.
Per la condició humana, absolutament.
Sí, sí, total. Però és que ells estan mal focalitzats, diguéssim. Val? La següent vegada sí que va aconseguir que amb la René l'arma no li fallaria i li va fotre un tret al clatell a boca de canó que acabaria en la seva vida. Una vegada morta, hauria mantingut relacions sexuals i l'hauria esquarterat parcialment menjant-se alguna de les seves parts.
Déu-n'hi-do.
Un cop arribem a aquest punt, jo penso, bueno, no val la pena que ens aturem a dir quines parts, de descriure en detall què li va tallar, què no li va tallar i què va consumir o no consumir. El que hem de tenir en compte és que és la dissociació tan important que presenta aquesta persona, no només per prendre una vida, que ja és molt greu, sinó que, a més, de practicar una conducta de necrofília i que, a més, després fa una acció de canibalisme, val? Que això ja és molt salvatge. És important destacar que, en el moment dels fets, Sagawa tindria 32 anys i René 25. Important per què? Perquè no era un noi excessivament jove. Per tant, aquesta impulsivitat pròpia de la joventut o de l'adolescència no seria un element modificador de la seva conducta.
Anem, Xavier, si et sembla, a explicar la motivació, el per què ho va fer això, Sagawa.
Val, Sagawa no va ser una persona amagada en mitjans de comunicació, sinó que al revés. Va ser un factor mediàtic o una situació que va sortir molt a la premsa i la motivació que va obtenir i que va dir en diverses entrevistes i també documentals i que ell, material que ell mateix també va crear, la motivació que acostuma a ser relacionada amb aquest tipus ja un fort impuls sexual, ell mateix va dir que considerava la René com una noia bonica i saludable. Tot el contrari de que ell representava per si mateix, que es considerava feble, lleig, insignificant. I que un dels seus desitjos era absorbir aquesta energia. Probablement per això la va desmembrar i després se la va menjar alguna de les seves parts. Això, Això cal destacar, que aquesta forma de canibalisme, de la motivació per nodrir-se de l'energia, és una cosa que en altres tribus ja s'ha donat. Quan els, diguéssim, la gent gran moria, hi ha tribus que el que feien era menjar-se'ls perquè la seva saviesa passés a la seva sang. No? Però és una mica l'ideari que Sagawa havia practicat. Volia absorbir l'energia d'aquesta noia perquè ell no la tenia.
Val.
Sabawa va arribar a dir-li al jutge que des de feia temps tenia ganes de menjar-se-la. Això, en seu judicial, allà a França, que és com molt que? Heavy. I que l'havia sorprès observar que el color de la grassa humana era semblant al del blat de moro i que la carn era suau i sense olor, igual que la tonyina.
O sigui, que en cap moment va negar els fets o va intentar ocultar el que va fer, eh?
No, en absolut. Ell ho va explicar.
Déu-n'hi-do. Anem per a la seva detenció. Com es produeix tot plegat?
Doncs després de tenir el cos de la noia a casa durant uns dies, va decidir desfer-se de les restes que li quedaven. Així que va fer? Pues bueno, va agafar dues maletes, la va acabar de trossejar, la va ficar i va anar amb un taxi a un parc a les afores de París i allà va abandonar les maletes. Clar, veure un noi de 1,50 m carregar aquestes maletes segurament en absolut li va ser senzill i segurament pues, va cridar bastant atenció. Què és el que va passar? Perquè unes persones que corrien pel parc el van veure carregat en les maletes i van veure que les maletes hi havia sang o deixava un rastre de sang. Van trucar a la policia i ja van detenir. I aquí ve una part de la història que gairebé es pot semblar més increïble que la pròpia història de Sagawa.
Ai.
Com ja he dit, ell va ser detingut i jutjat a França, però després de 2 anys d'haver estat sentenciat i reclòs a l'hospital psiquiàtric de Paul Giraud a París, a França, per haver estat, el van declarar dement, el pare de Sagawa hauria sol·licitat a la justícia francesa la seva extradició al Japó. França ho va acceptar i llavors Sagawa hauria estat reclòs a l'institut psiquiàtric de l'hospital de, no sé si ho pronunciaré bé, Matsuzawa, a Tòquio. Poc després, una vegada internat al Japó, a la segona revisió psiquiàtrica hauria decretat que no estava boig i hauria quedat en llibertat. És a dir, va complir 5 anys d'internament en centres psiquiàtrics i va quedar en llibertat. Per què? Perquè quan la justícia japonesa va voler, com que a França ja l'havia estat en llibertat, diguéssim, i no va arribar mai l'expedient del judici a Japó, la justícia japonesa no tenia manera d'ingressar-lo i va quedar en llibertat perquè ja van decretar que boig no estava. Sagawa va morir d'una pneumonia passat el 24 de novembre a Tòquio a l'edat de 73 anys, en llibertat i envoltat de la fama que sempre l'havia acompanyat. Segons els psicòlegs i els psiquiatres japonesos que l'havien examinat, no estava boig, sinó que es tractava d'una perversió sexual que l'havia dut a assassinar, violar i menjar-se a la René. No obstant, França, com ja he dit, havia retirat els càrrecs i els documents del tribunal francès mai van arribar a les autoritats japoneses, així que finalment no tenien, diguéssim, material per tancar-lo. I aquest home va quedar en llibertat.
És un cas que podríem definir com un rara avis, que un cas així quedi gairebé impune?
Ostres, és estrany, és molt estrany. Molt estrany. Jo crec que aquí potser, i ja estic elucubrant,
sí.
Potser va ser algun error en algun tràmit legal que no va arribar i això va fer que quedés en llibertat. I recordem que era de família acomodada japonesa i el pare i els advocats segurament van fer pressió perquè això quedés així i ell va quedar en llibertat.
Per tant, assassina als 32 anys...
I als 37 surt en llibertat, després del que va fer.
Mare de Déu.
Vale?
I em deies abans, Sagawa es converteix en un fenomen mediàtic.
Sí.
Per què?
Home, una cosa molt, diguéssim, que va cridar moltíssima atenció, temps després de la llibertat i les declaracions, va confessar que quan veia una noia, ell continuava pensant quin sabor tindria. Tot i que assegurava que mai més tornaria a sucumbir els seus impulsos. És a dir, clar, Japó té aquesta part, diguéssim, del manga o d'una cultura bastant aberrant o bizarro, no?, en aquest aspecte, i Sagawa era el perfil perfecte. És a dir, un tio que s'havia menjat, havia matat i agredit sexualment i que s'havia menjat a una noia, no? Clar, va ser un element, mitjans de comunicació, hi ha documentals...
Sí, a nivell lector japonès, una mica?
Pues sí, una mica, només que en aquest cas aquest va quedar impune, va quedar bastant impune. 5 anys, pagar 5 anys per això, és bastant bestia. Alguns han esmentat que Sagawa, temps després de la seva llibertat, va ser acusat de la desaparició d'una noia de la que mai més es va saber res. És probable que Sagawa no arribés mai a dominar amb la fermesa que ell ho afirmava en les entrevistes la potència dels seus impulsos sexuals. De les obres que va publicar i protagonitzar, totes elles polèmiques, perquè totes orbiten al voltant de la seva conducta desviada, o feien esment de manera indirecta o directa a l'assassinat de la René, una de les més escabroses va ser la realització d'un còmic manga dibuixat per ell, ai, on explicava les fantasies necròfiles amb una noia i que, curiosament, tenia les característiques de la jove estudiant neerlandesa. Jo ja he tingut accés a aquestes pàgines d'aquest manga, que també es pot accedir per la xarxa, si les busques, i he de dir que són bastant incòmodes. Sobretot per què? Perquè saps que la persona que les ha fet o que les descriu ho fa des de la realitat i que, a més, ho fa des de la llibertat. Val? Els darrers dies abans de la mort de Sagawa, l'any 2013, va patir un derrame cerebral i va anar a viure amb el seu germà petit, que de ben segur estaria la mar de content de rebre sota el seu sostre el seu germà caníbal. Per acabar una mica aquest cas, el que direm és que ell mai es va disculpar d'aquests fets. Mai va arribar a disculpar-se.
És a dir, els va reconèixer?
Sí. Ell es va reconèixer, en cap moment es va amagar. Uh-huh. Val? Ni la seva impulsivitat per al consum de la carn humana, ni el seu desig, ni la seva obsessió per les fèmines occidentals, ni per les característiques que tenia, ni que els atreia. Va explicar amb gets i uts el que havia fet, etc. No? Però mai va, diguéssim, va disculpar-se per aquests fets. I tampoc mai va fer res per parlar amb la família de la víctima, de la qual, si et poses una mica en lloc de la família de la víctima, dius, ostres...
Clar, allò sí que és frustració.
Això sí que és frustració, eh? És a dir, el tio agafa, l'assassina, l'agredeix sexualment post-mortem, practicant la necrofilia amb ella, que ja és... Pensar això amb la teva filla és molt dur. Mm. Després la talla a trossos, se la menja parcialment i l'abandona, clar. I a cap de 5 anys queda en llibertat. És
una
molt
mica,
fort.
Una mica bèstia.
És un cas bastant bèstia.
Deixa'm preguntar-te, Xavier, perquè si no estava boig, és a dir, si no tenia cap trastorn mental que ens doni alguna mena d'explicació perquè un home pugui fer una acció com aquesta, què li passava? És a dir, com un home pot arribar a fer això?
Jo que penso que el trastorn mental estava.
Sí, eh?
Estava. Perquè ja la parafília, de la necrofília, que està dintre de les parafílies, ja demostra que alguna funciona bé, diguéssim. Uh-huh. Val? I que, a més, després, la necrofília, que és mantenir relacions sexuals amb persones que no tenen vida. I, a més, la pràctica del canibalisme, si ho sumes, ostres, és evident que té una patologia. Què passa? El que no sabem és com van fer la valoració des dels centres psiquiàtrics japonesos. Clar, això és una altra cosa.
Clar.
Saps? Si l'estat francès...
Clar, és allà on diuen que no
que té no, que no té res, que té una obsessió. No, si ja sabem que té una obsessió, que per això ho ha fet. Per això va anar a la noia i les quatre dies se l'ha menjat, perquè hi ha una obsessió. Però l'estat francès ja va decretar que aquest senyor tenia un trastorn mental important.
Mm-hmm. I... D'algú així se'n pot generar un perfil? És a dir, hi ha un perfil comú en gent d'aquesta mena? Uh-huh.
És complicat de dir-ho, eh? És complicat de firmar. Jo sé que moltes vegades em fas aquesta pregunta. Escolta...
Acostuma't, Xavier, acostuma't.
Hi ha un perfil comú, hi ha un perfil generalitzat? No, perquè de Sagawa tampoc sabem massa cosa de la seva infància, no? A part de, bueno, viu... Sempre, a vegades hem parlat i hem comentat que és molt important la cultura on es desenvolupen els agressors. Uh-huh. En aquest cas, Sagawa està en una cultura japonesa que és molt estricta, molt reglada, molt formal, no? Amb un excés... possiblement una de les cultures en la que hi ha presència de molt de suïcidi.
Val.
Val? Per al tema de la frustració, per al tema de la no realització o de l'obligatorietat, o de... tot això causa molta frustració.
T'ho preguntaré diferent, Xavier?
Sí.
I acostuma't també a aquesta pregunta.
Endavant.
Ens podem avançar els fets d'alguna manera i parar un crim com aquest? Podem tenir indicis de que una persona pugui arribar a fer això?
És complicat quan el constructe agressiu està a la ment i s'elabora molt dintre de la ment, sí que un cop surt a la realitat podem veure que hi ha un perill imminent. Per exemple, ens hauria de crear l'atenció quan Sagawa va fer aquella tentativa frustrada i es va colar dintre de l'habitació amb intenció de matar o d'agredir sexualment en aquesta noia. Aquí ens haurien d'haver partit i dir, escolta, què està passant aquí? Vale? Què està passant? Què li passa a aquest noi que es cola dintre d'una habitació per agredir sexualment? És a dir, no és normal. Potser veiem massa sèries de televisió, però no és normal que algú se't coli una habitació per agredir sexualment o per fer-te una altra cosa. Llavors, aquí això és una red flag bastant gruixuda. Llavors ens podem pensar que hem de vigilar aquesta persona per veure què fa més enllà d'això.
Ara faré... Surto del cas, eh?
Vinga, endavant.
Surto del cas... Surt. Per preguntar una altra cosa que volia preguntar un dia com avui. Com saps, Xavier, s'ha fet viral a la xarxa un vídeo d'una discoteca nova de Barcelona on hi han aparegut joves ballant de forma escandalosament sexualitzada.
Sí.
Val? Aquests trets, no dic que ens puguin conduir aquí, ni molt menys.
Sí, no, clar.
Però donar una aparença normalitzada a una sexualització evident en la forma de ballar pot portar a que la gent trobi patològicament normal una sèrie de delictes?
Bueno,
m'estic explicant?
Sí, t'expliques.
Que vull ser molt curós amb aquestes paraules, perquè... Sí.
El que potser voldria, hauríem de contemplar és si això és la normalitat social que volem tenir. Nosaltres construïm la societat a la mesura que volem. Val? És a dir, com a societat podem acceptar un tipus de conducta. Llavors, hem de ser sincers i saber si això és el que volem. Llavors, si els joves poden consumir pornografia a edats massa aviat, diguéssim, i poden ballar d'aquesta manera o estimulem aquest tipus de conductes, llavors, socialment, no ens ha de sorprendre que succeeixin certs fets. Val? Llavors, és una cosa que nosaltres mateixos hem de poder regular. Que és el que volem.
Xavier Álvarez, criminòleg, analista de la conducta i el perfil criminal, escriptor de novel·la policíaca i criminal, moltíssimes gràcies per portar-nos
un nou cas
a la caravana. T'esperem el proper dia. Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi bé.
Ràdio Estel.